Doncs passem ara sí al torn de pregs i preguntes que m'hauran de recordar qui comença, quin grup comença, perquè no ho recordo. Senyora Gallardo, comença Junts per Sitges?
Senyora Gasulla, aquest, ens tocava a nosaltres. Sí, no?
Comença Junts, sí, sí.
Sí? Gràcies. Doncs, un momentet, perquè agafarem... Doncs comencem pel grup, Junts per Sitges, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, començarem demanant-los diverses informacions vinculades al club de rugby i sobretot també al camp polivalent de Pinsbens. No sabem molt bé què passa amb el club en si, amb l'activitat del club i per què no es permet que vagin entrenant encara al Camp Nou. I també ens agradaria saber què passa amb els veïns d'aquella zona i totes les afectacions de contaminació sonora i ambiental vinculades a aquest fet. I vinculat també al camp polivalent de Pinsbens, ens agradaria si el govern ens pot, si us plau, explicar quins són els criteris d'acceptació de les baixes temeràries a les licitacions. No només pel cas de les obres d'execució del camp polivalent de Pinsbens, que sabem que estem parlant de xifres molt, molt grosses, d'un milió d'euros, segons les informacions que tenim, sinó d'altres projectes d'obres municipals, que també hem tingut altres exemples, com el cas de l'escola d'adults, etcètera, disculpin. Volem saber quins són els paràmetres en què es basen per acceptar els arguments i sobretot també el cost final dels projectes d'obres que incorporen aquestes baixes i com afecten aquestes actuacions a les anteriors licitacions. No? És a dir, si licitem per una quantitat després de la licitació de l'adjudicatària del projecte amb una baixa temerària i es presenta un nou pressupost perquè no s'arriba amb el que s'havia licitat, entenem, si no ens expliquen el contrari, que estan viciant aquesta licitació inicial i el que ens preocupa encara més, que estan perjudicats altres projectes que han quedat descartats en la licitació inicial. Ens agradaria que ens aclarissin tot això perquè veiem amb una mica de preocupació que està sent una pràctica habitual i reiterada en aquest mandat, no? I d'altra banda, ja per finalitzar amb el camp de polivalent de Pinsbens, en relació al que els dèiem, ens agradaria saber si està elaborat ja aquest pla de mobilitat d'aquest camp i si està fet, en quin estat es troba i quan el pensen implementar i si ens poden donar una data concreta més enllà de que sabem que estan treballant, no? D'altra banda, també en el torn de precs i preguntes, ens agradaria que ens contestessin com ha anat el compromís adquirit en l'anterior ple sobre, donades les circumstàncies de ple telemàtic, fomentar la participació de públic als plens. Vam veure un dia doncs, una piulada a les xarxes oficials de l'Ajuntament, però no hem vist gaire cosa més i ens agradaria saber quina és l'acció que han dut a terme per fomentar realment aquesta participació. Ens agradaria també que ens responguessin amb la màxima concreció possible en quina situació es troba el Club Natació Sitges. Volem saber si finalment vostès han tancat el consorci, si ho volen fer i quin és, sobretot, el full de ruta d'aquest Ajuntament envers el Club Natació Sitges. També els hi volem preguntar avui sobre el cos de bombers voluntaris de Sitges. Volíem saber si s'ha signat ja el conveni que havia caducat, ens sembla, amb els bombers voluntaris. I sobretot també, tenint en compte que hi va haver un compromís clar al finalitzar l'anterior mandat, quina és la planificació d'aquest govern i la intenció i la partida pressupostària, si és que la tenen planificada per les obres d'ampliació del parc de bombers voluntaris de Sitges. En relació al tema de les taxes i la situació que hem reiterat diverses vegades en aquest plenari, els hi volíem fer també una pregunta molt concreta, preguntar-los per què s'han cobrat, suposo que ens diran que tenen l'obligació de fer-ho, però en qualsevol cas, per què s'ha cobrat la taxa de residus comercials a l'hostaleria i no s'ha rebaixat a les ordenances fiscals del proper any i, en tot cas, si tenen una solució, que ens expliquin com es bonificarà, tal com va avançar la regidora del Mirall, és a dir, que donin detalls perquè puguem explicar a la gent que ens pregunta com bonificaran en la realitat aquesta taxa. Sabem, com vostè ha dit també en algun moment, alcaldessa, que s'han començat a pagar ja els ajuts al lloguer ens felicitem tots plegats perquè les famílies hagin començat a rebre aquest ajut, però en el darrer ple vam preguntar sobre quina és la solució que ofereixen a les persones que, donada la situació que de manera sobrevinguda es poden trobar en aquests últims mesos, com poden procedir per tal de poder entrar en una convocatòria extraordinària d'aquests ajuts. La senyora Vigons va respondre que hi havia els ajuts d'emergència, però entenem que una cosa és l'ajut d'emergència i l'altra cosa és l'ajut del lloguer just, i ens agradaria saber si han reconsiderat o si prendran alguna mesura per donar cabuda a les persones que entremig d'un període i d'altre de sol·licituds es poden trobar en una situació de necessitat. D'altra banda, també ens felicitem per l'anunci que va fer el regidor Salmerón vinculat a empoderar i a fer més gran cada cop la informació vinculada al món de la cultura, i aquest anunci que va fer d'una web pròpia, d'un espai propi online per donar visibilitat a tota l'activitat cultural de Sitges. Ens agradaria saber com es gestionarà aquesta nova web, si aquesta web es gestionarà amb recursos propis de l'Ajuntament o s'externalitzarà des d'algun servei professional extern i que ens doni informació al respecte de tot això. D'altra banda, també en relació al pla d'enllumenat nadalenc, ens agradaria saber si el que veiem ara als carrers de Sitges és el que hi haurà ja definitivament. Ho diem perquè hi ha alguns veïns i alguns barris que se senten desatesos en la demanda de l'enllumenat de Nadal, i és, per exemple, el cas de les cases noves. Ens agradaria saber si es donarà resposta a això i de quina manera s'ha potenciat la demanda de més enllumenat per part dels comerciants, sobretot del centre del municipi. També ens agradaria saber si han pogut fer alguna cosa amb la petició que vam fer en el darrer ple sobre obrir els lavabos públics del passeig marítim per atendre les necessitats de les persones que circulen pel passeig. I voldríem saber també quins canvis hi ha en el plantejament dels contenidors a la vila, perquè ens han fet arribar i hem observat la retirada d'alguns contenidors i noves localitzacions en d'altres llocs, i ens agradaria saber a què responen aquests canvis i si ens ho poden detallar una miqueta. I finalment, ja en relació a una de les qüestions que ha sortit durant el plenari d'avui, que feia referència a l'alcaldessa, ens ha dit que això ho portéssim al torn de precs i preguntes, doncs bé, reiterem i volem saber si Sitges, si el nostre ajuntament, si aquest municipi forma part del Covenant of Measures, si forma part del pacte d'alcaldes pel clima, perquè sembla que el regidor Terrado no ho acabava de tenir clar. En qualsevol cas, senyor Terrado, és important, una cosa és el Covenant of Measures, que és la major entitat a nivell europeu d'aquesta aliança, que aquí, en el cas de Catalunya, es gestiona i es coordina mitjançant la Diputació de Barcelona amb el pacte d'alcaldes pel clima, i que una altra cosa és la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Ho dic perquè entenc que vostès això ho han de tenir claríssim, perquè, com molt bé proclamen, són un govern molt sensible en aquestes qüestions. És molt simple. Vam demanar-ho fa un any. Vostès han entrat a formar part d'aquesta aliança del Covenant of Measures, o si volen, del pacte d'alcaldes pel clima, i si formen part, tant d'aquesta, d'aquest pacte, com també de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, però que són dues coses diferents, per aclarir-ho, perquè entenem que el Covenant és l'ens que ens ha d'ajudar també a guiar a precisament implementar totes aquestes mesures que vostès en diferents dictàmens o en mocions estan portant al plenari, i ens sembla prou interessant que en formin part d'una manera activa. I això és tot per part de Junts per Sitges. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. A veure si podem donar resposta de manera ràpida. A banda del que pugui respondre el regidor competent, que és el senyor Jaume Monasterio, sobre el Club Natació Sitges, els avanço que en breu haurem de convocar, això els dic ara, però en breu haurem de convocar una junta extraordinària de portaveus pel tema de les eleccions, pel tema de les meses electorals, perquè és una cosa que l'hem de convocar ja, i aprofitarem aquesta junta extraordinària per donar una explicació més detallada de com està la situació del Club Natació Sitges, perquè el tema és bastant complex, tot i que ara pot donar una resposta, però segur que no podrà estar tanta estona. Aprofitarem una junta de portaveu extraordinària, que la farem en breu, per explicar una miqueta més la situació. Senyor Jaume Monasterio té diverses preguntes, si ha pres nota, i si no, jo ja li dic si en falta alguna. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Sí, bueno, ràpidament no sé si podrem contestar perquè són molts temes i bastant barrejats. Començarem per l'ordre una miqueta que s'han anat marcant. El tema del rugbi és que no he entès molt bé les preguntes, perquè m'ha barrejat contaminació sonora amb contaminació lumínica, amb queixes de veïns, amb baixes temeràries del contracte. Em sembla que aquí hi ha hagut un barrejòrum una miqueta estrany. Jo, si li cas, li faré un relat. El camp polivalent està pràcticament a punt de poder-se estrenar, perquè estem ja pendents de poder fer la recepció. Des d'intervenció ja estan fent els últims passos per fer la recepció i la gent del rugby el podran anar a utilitzar en breu. Jo, precisament, demà he quedat amb el president, amb el senyor Cabré, per acabar d'ultimar aquests temes. Contaminació sonora i lumínica no sé ben bé a què es refereix, perquè estem tot dins dels paràmetres que hem de tenir, i contaminació sonora en aquell moment cap ni una, perquè no s'estava utilitzant. El tema de que si el contracte estava fet amb baixa temerari i tal, jo, des de la meva relativa poc coneixement de la contractació i tal, jo crec que un contracte no es pot fer amb baixa temerari així d'entrada. Jo crec que això no és el que és. Això potser el meu company Terrado podria... No, és que si és baixa temerària, precisament és baixa temerària.
Perdó, després passarem la paraula amb l'Eduard Terrado.
Que ell li podrà acabar de definir millor.
No, perdó, és que tenia alguna pregunta més a part del camp de rugby, ho dic perquè si pot...
Sí, però és que clar, és molt extens. El club natació, tenim dos temes. Un és el tema del club natació pròpiament dit i un altre és el tema del consorci del club natació. El tema del consorci del club natació ja vam posar fil a l'agulla des del primer moment que vam agafar nosaltres aquesta legislatura i estem pendents de poder fer la dissolució del consorci. És un tema molt complex pel pròpiament dit. Com els ha dit l'alcaldessa, el que farem és fer una, en la propera Junta de Portaveus, fer-los les explicacions més tècniques de quin és el procediment que estem seguint. El tema dels enllumenats. Em parla de l'enllumenat de l'elenc. Sí, aquest any, ja, tal com està ara, ja està definitiu. Pot ser que falti algun detall per acabar de polir, però precisament a les cases noves, i aquí tinc dos regidors que viuen a les cases noves, i l'altre dia em felicitaven pel volum de llums d'aquest any a les cases noves, perquè realment s'ha posat molta més il·luminació i podem parlar de números concrets. Parlant de cases noves en concret, també els he de dir que hem fet els mateixos plans que hem fet altres anys, de reposar material antic i tal, i s'ha posat més il·luminació que nova que altres anys. Amb el tema de comerç, tant a Poble Sec com a les zones més comercials hem apretat i hem posat més punts. Em sembla recordar, els estic dient de memòria, estem per damunt dels 200 punts de llum. Amb tema de canvis de contenidors, diu que han desaparegut contenidors, que han aparegut altres llocs. Ostres, la veritat, no sé a què refereix. Si em parla de punts concrets, podem mirar-ho, però no hi ha canvis així genèrics, sinó que si hi ha normalment petits moviments a sol·licitud de veïns i tal, i estem acabant de reajustar algunes bateries, però no hi ha uns canvis importants, així ara que jo recordi de memòria, vull dir, ja estem en els petits ajustos. I no sé si ja tenia alguna cosa més. Sembla que ja he donat més o menys resposta a tot. Gràcies.
Senyor Terrado, sobre el tema de les licitacions i els contractes d'aquest accés que hi ha hagut i...
Sobre... Bueno, hi ha diverses coses. Començo per el que és el rugby, que no sé si han preguntat en quina situació estava. L'obra està acabada i s'està fent la recepció material de l'obra per part de la intervenció municipal i que jo sàpiga no hi ha cap problema de contaminació que ha dit, no sé què ha comentat, de que si hi havia algun tema de contaminació. Que jo sàpiga, a mi no m'ha arribat cap mena de queixa ni que hi hagi cap problema de contaminació ni de cap tipus. En quant al tema de les baixes, això és un tema que porta contractació, però qualsevol licitació d'obra té els seus barems, els seus valors de puntuació de cada criteri que ha de puntuar. I llavors, si hi ha una baixa, hi ha unes fórmules matemàtiques que et diuen quan algú està en baixa temerària, i quan hi ha una baixa temerària, pues, se pot arribar a justificar la baixa temerària i se demana als concursants que han fet baixa temerària que la justifiquin. I si es justifica, que també té les seves maneres de justificar-se, fins i tot s'arriba a adjudicar l'obra amb alguna empresa que hagi fet una baixa temerària. No sé en quins casos s'ha produït. No sé, ara no ho sé perquè ni m'hi vaig fixar. No sé si és el cas del rugby o quin cas pot haver. Sé que alguna sí que hi ha hagut. Però sempre sota una justificació que ha d'acceptar contractació. Després el tema dels bombers. Els bombers no es pot començar a fer res perquè es va demanar la modificació puntual que tenia que permetre, de planejament, que tenia que permetre incrementar l'edificabilitat de l'edifici on estan. I va ser denegada per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme i ara el que estem fent és tramitant a veure si podem aconseguir que es faci aquest increment d'edificabilitat de l'edifici perquè després es pugui fer, redactar el projecte i fer l'obra del, de, del parc de bombers, però ho tenim aturat per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme. I el tema del sistema de drets o no al pacte dels alcaldes, abans dubtava perquè creia que sí, però tampoc volia afirmar-ho categòricament, però així m'han confirmat que sí, que estem adherits al pacte dels alcaldes pel clima i per l'energia sostenible des de l'any 2008. Moltes gràcies.
La senyora Gallardo preguntava pels dos, el pacte de, no, de ciutats i pel... sí. Que amb els dos estem, eh?
Sí, sí, em deia que com si em confongués, no em confonia, no em confonia, ja sé que són dos pactes diferents, el que no sabia és... Tenia clar si el del clima està...
En els dos estem adherits i posem a la xarxa i els hi passarem els enllaços, si no.
I de confirmació, sisplau, d'això que hi som des del 2008, perquè a mi no em quadra, però en qualsevol cas, si és així, doncs fantàstic.
Està publicat, així mateix. Senyor, a veure, per respondre, la senyora Elisabet Pérez sobre el tema de participació en els plens.
Sí, senyora alcaldessa, gràcies. Fem difusió a les xarxes. Ho hem anat difonent per les xarxes. Moltes gràcies.
Senyor Salmerón, sobre un tema de cultura que es consultava.
Sí, per respondre sobre el projecte comunicatiu de cultura que estem realitzant des de la Regidoria de Cultura amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament. Actualment, diguéssim que durant uns 3-4 mesos ens donarà suport i acompanyament l'empresa precisament que està gestionant el pla estratègic, el pla de comunicació, la web i tot això. I quan passen aquests 3-4 primers mesos de posada en marxa, la idea és assumir-ho internament des del propi Departament de Cultura en col·laboració amb el Departament de Comunicació. Ara bé, no descarto qualsevol escenari en funció de la càrrega de feina que suposi.
Senyora Júlia Vigó, sobre el tema dels lloguers, del lloguer just.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, sobre els ajuts al lloguer, com bé deia la regidora Gallardo, s'han pagat ja i abans sí que voldria fer esment a un component extraordinari que ha tingut aquesta convocatòria i que val la pena també posar en valor, i és que hem admès de forma extraordinària a 125 sol·licitants que incomplien teòricament les bases, però degut a la seva vulnerabilitat els hem admès i, per tant, aquestes 125 persones i les seves respectives famílies hauran rebut ara l'abonament corresponent a 8 mesos del lloguer. De totes maneres, si hi ha persones que han quedat excloses d'aquesta convocatòria o es poden haver trobat en una situació complexa pel motiu que sigui, sí que els demano que les poseu en contacte amb l'oficina local de l'habitatge i intentarem assessorar cada cas. De totes maneres, tot i que vostè, senyora Gallardo, mencionava que potser les ajudes d'emergència de serveis socials no s'adequaven, sí que m'agradaria recordar que són ajudes d'emergència social per casos de vulnerabilitat i en una situació com l'actual pot ser que aquesta vulnerabilitat, encara que no s'hagi produït abans, es produeixi, i sí que m'agradaria recordar que són ajuts que sota valoració tècnica prèvia es donen en conceptes d'habitatge, però també en subministraments, en material escolar, en productes farmacèutics, en manutenció, en molts altres conceptes i que, a més, tenen aquesta component d'emergència social i, per tant, es tramiten cada 15 dies, també perquè la ciutadania ho conegui. I, de totes maneres, també m'agradaria...
Si no, encara es queden dos.
Ràpid. També m'agradaria recordar que es va posar en funcionament el mes d'octubre una oficina d'assessorament específic en matèria d'habitatge que el que sí que informa, a través del Consell Comarcal, és d'altres ajuts que, si en el cas dels municipis no podem donar resposta específica a aquestes necessitats, posa en contacte altres eines i serveis de la Generalitat i d'altres administracions. Gràcies.
Gràcies. Per acabar, passo dues paraules. Senyor Escolà, puntualitzar tema llums de Nadal, i senyor Garcia pel tema de la taxa de residus, perquè em consta que ho ha parlat molt amb el sector. Senyor Escolà, endavant.
Gràcies, senyor alcaldessa. Només comentar que el tema de llums, que s'ha estat col·laborant amb els serveis urbans, amb el senyor Monasterio, i ha estat consensuat i presentat a les associacions de comerciants, tant de la Sitges Comerç del centre, com els comerciants del Poble Sec, amb els quals ens van demanar algun punt extra en algun lloc que vam estar parlant amb el senyor Monasterio i ja es van incorporar i està consensuat amb ells per donar el màxim de vida així al carrer ara per Nadal.
Moltes gràcies. I senyor García, per parlar del tema de la taxa de residus.
Sí, gràcies, alcaldessa. Molt ràpid. Vam parlar amb el gremi el mes d'octubre, van signar un document amb la regidora d'Hisenda, Carmen Almirall, i jo mateix amb ell, en el que s'abonaria una compensació per el temps que havien estat aquests establiments sense cap activitat. I, a més, estem encara parlant amb ells. Dilluns estava jo parlant amb el gremi, demà també tinc una reunió amb el gremi, i estem treballant per ja no treballar, no tan sols quedar-nos en la tassa d'aquest any, sinó també treballar en l'any 21 i 22. Res més. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Passem al grup de Ciutadans Sitges per fer les preguntes. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Estamos esperando que den una solución inmediata a las licencias de obras liquidadas económicamente, sabiendo que el resultado iba a ser una suspensión. Es muy grave que el ayuntamiento haya liquidado económicamente las tasas correspondientes a estas licencias y ahora amenace a los solicitantes con paralizar sus obras e incluso sancionarles. ¿Qué estamos ante otro conflicto jurídico del que todos los sichetanas tendrán que pagar sus consecuencias? Por otro lado, estamos esperando desde el 25 de julio respuesta al requerimiento de información sobre el número de licencias en suspensión que han abonado las tasas. ¿Cuándo piensan hacernos llegar dicha información? ¿Nos pueden explicar y hacer llegar más información de las demoras indebidas que se cobraron de los IBIs del ejercicio actual? Y luego, ¿cómo puede ser, señor Martínez, regidor de Gobernación, que se permita el tot manta en el paseo marítimo de Sitges, haciendo caso omiso a las observaciones de sanidad, incluso poniéndoles un asesor, y que se prohíba desarrollar la actividad de venta de productos artesanales a las paradas de hippies de Sitges del paseo, que son paradas totalmente legales? El 14 de octubre les avisaron desde el ayuntamiento que ese mismo día debían de cerrar, en pleno Festival Internacional de Cine. Hoy continúan cerradas y no lo pueden entender, ya que cumplen con todas las normas de seguridad, uso de mascarillas, distancias, geles hidroalcohólicos, desinfección, etcétera. Además de los vendedores del Top Manta, el mercado ambulante de Sitges estará trabajando con normalidad, por lo cual no entendemos por qué no les dejan trabajar. ¿Nos lo puede explicar, señor Martínez? Las boutiques de Sitges, hemos recibido quejas de vecinos de la urbanización Garraf 2, comentándonos que se ha creado un vertedero de basuras ilegal en el cruce de la calle Cova Fumada con la calle Rampuñá. Se compone de una pila de residuos domésticos, restos de poda, latas, chatarra, embalajes, plásticos, materiales de basura orgánica, espejos, etc. Los vecinos creen que este basurero es un daño serio y permanente para el medio ambiente y para la salud del vecindario. Nos han adjuntado fotos y nos comentan que los olores son repulsivos. Además, hay maderas con clavos que son peligrosos y ya han visto ratas junto a edificios. Están muy preocupados, sobre todo por la existencia de las ratas, ya que pueden transmitir enfermedades tanto a niños como a adultos de la urbanización. Comentan que se han hecho llamadas incesantes a las autoridades locales y siguen sin hacerse nada. No comprenden que en una época de discurso ecológico, cívico y de respeto hacia el medio ambiente, esto siga ocurriendo. Por lo tanto, es urgente actuar para poner fin a esta situación que se ha prolongado en el tiempo y sigue empeorando. Se debe restaurar el lugar evacuando los desechos a un centro de eliminación adecuado. Nos comentan que creen que hay un servicio de recogida de escombros, pero que no funciona porque muchos incívicos aprovechan este lugar para tirar cualquier residuo doméstico. Antes, al principio de la urbanización, había unos contenedores que se eliminaron. Entienden que sanitariamente los operarios ahora se nieguen a venir, pero tampoco pueden quedar así y no quieren sufrir más las consecuencias. Por consiguiente, piden que recurran a los servicios competentes de acuerdo con las disposiciones del Código del Medio Ambiente para poner fin a esta situación y también quieren que hagan cumplir la ley exigiendo la eliminación de los residuos en un plazo breve, así como que se haga lo necesario para identificar a los infractores e informarles de una posible sanción para garantizar que esto no vuelva a suceder. están pidiendo, en resumen, que se conciencien a las personas y también si se pueden poner carteles de prohibición, que incluso que estos actos incívicos puedan acarrear sanciones. Comentan que confían en la eficacia de sus servicios para hacer cumplir la ley y salvaguardar el medio ambiente y la salud pública. Y desean se actúe rápido, ya que si no, los vecinos se verán en la obligación de denunciarlo a Sanidad y Medio Ambiente. Adjuntaremos fotos, si lo desean, que nos han hecho llegar por email. También en la misma urbanización de Las Butigas, Garrat 2, vecinos de la calle Fumadas número 76, piden colocar postes metálicos en sus aceras, como los que colocaron en la misma urbanización más abajo, ya que los camiones y los coches aprovechan la curva para girar y suben a su acera, ya que no hay rotondas, estropeando así totalmente la puerta de entrada al edificio. Nos han adjuntado fotos donde dicha puerta se ve totalmente destrozada. Vecinos del barrio de Pinsbens creen que se debería plantar arbustos o plantas entre los árboles que se han plantado junto al muro del nuevo polideportivo o campo polivalente de rugby, hockey, etcétera, ya que están preocupados porque actualmente hay solo tierra y tienen miedo de que se convierta en un mini pipi camp viendo lo incívica que es la gente. Al poner arbustos se impediría la entrada de perros, además visualmente quedaría muchísimo mejor. También nos comentan que entre unos bloques y otros, donde había césped y riego automático, se eliminó para abrir una zanja por las obras que realizaron para meter tuberías, pero una vez acabados los trabajos no se ha recuperado la zona, ni hay césped ni riego automático. Los vecinos piden que se deje en su estado original al menos. ¿Qué piensan hacer? En Campey los vecinos nos recuerdan que en el barrio las aceras siguen en un estado lamentable. Como ya comentamos en plenos anteriores y aportamos fotografías, no pueden pasar por la acera de Ramón Dalmases, Marqués de Mura. Sobre todo les preocupa a varias personas que utilizan la silla de ruedas para desplazarse y personas con cochecitos de bebés y niños que van al cole. Nos comentan que eso les complica muchísimo el día a día. Muchas veces para poder pasar bajan a la calzada, lo cual es peligroso. ¿Hay previsto algún plan de actuación inmediato para esta calle, en la que hay vecinos que necesitan medidas urgentes para poder moverse dignamente, sin correr ningún tipo de peligro ni atropello? Gracias. Y bueno, y la última pregunta, que venía un poco que le he
brevemente, si puede ser brevemente, porque ya
sí, corta. Muy breve, muy breve. Un momentito. Sí, es que en la propuesta de acuerdo de Comuns Verds le había preguntado al señor Monasterio y le había comentado que es el tema de los autobuses, que seguimos esperando que dé explicaciones en el pleno sobre el autobús urbano, ya que le hemos preguntado en varios plenos cómo está la licitación, cuándo finaliza la misma, cuándo piensan licitarla de nuevo y cómo lo piensan hacer. Y eso es todo. Muchas gracias, alcaldesa.
Moltes gràcies, senyora Lores. Bé, comencem. A veure, hi ha bastants temes, el senyor Jaume Monasterio entre els quants. No sé si passa. Primer, potser el senyor Terrado, pel tema de Vallpineda, perquè ha parlat sobre, no?, sobre el tema de les llicències d'obres. I sí, el senyor Terrado, si vol aprofitar i parlar de la zona d'això dels arbres, del tema del camp de rugbi.
Vale.
Endavant.
Gràcies. Bueno, no tinc coneixement de que hagi entrat una sol·licitud de saber quantes llicències hi ha en suspensió i que hagin abonat les tasses. Això demanaré que si ha entrat aquesta sol·licitud per registre, que me la facin arribar, perquè a territori no ens ha arribat. Disculpi, perquè deu d'haver algun mal funcionament en l'arribada d'aquesta sol·licitud i, òbviament, la respondré sense cap problema. Respecte a una llicència de que s'havia donat s'havia donat una llicència sabent que el resultat seria la suspensió. No sé, no ho he acabat d'entrenar un moment. Em sembla que és un tema que ja havíem parlat, eh? Però bueno, tornem a parlar per telèfon un dia d'aquestos o bé allà...
Perdón?
La primera pregunta que he hecho...
Sí, no t'ha entès la pregunta que li has dit sobre les llicències.
No, és que jo no he dit nada de llicències.
Sí, molt bé.
Llicències d'obra. Llicències d'obra.
Llicències d'obra, has dit.
Bueno, jo, jo he oído licencias de obra.
Jo també ho he apuntat, a més a més.
Sí, sí? Jo he comentado lo de los arbustos, que es todo tierra. Para...
A ver. Les licències amb el pinyol.
Sí, pensava que estava con Kitzbens, vale.
No, primero.
Y después
vamos,
segundo.
Vamos a lo primero.
Vale, esto ya lo hablaremos, señora Lores, y buscar esta solicitud del número de licencias que no se les ha dado, que se han suspendido, etcétera. Habiendo pagado las tasas, lo buscaré, esta solicitud que ha hecho, y se la responderé, ningún problema. En cuanto a lo de Pinsbens, pues encantado de que, aparte, claro, nosotros teníamos un presupuesto para revegetar los alrededores de Pinsbens, se ha hecho con arbolado, pero también se ha hecho con arbustivas en las zonas más de parterres, más cercanos a las instalaciones, pero en la zona más distal se ha hecho con arbolado solo. Pero sí, encantado de poder, con más presupuesto, o presupuesto sacado de algún sitio que ya veremos para el año que viene, poner arbustos también, porque esto mejorará la biodiversidad, eso le cojo la idea. Y en cuanto al tema de los vertidos que afectan medioambientalmente, estoy completamente de acuerdo. Esto es una actuación inaceptable que muchas veces es por desconocimiento, incluso porque, como dirá el señor Monasterio, hay servicios que se dedican a recoger las podas y los muebles que sobran en casa, y es gratuito, y la gente lo sigue tirando todo, bueno, todo, ¿no? Algunas personas siguen tirando lo que les sobra en el primer sitio que encuentran. Y eso yo creo que es un tema mucho de concienciación medioambiental y de que todos, cuando vemos estas actuaciones, porque obviamente, por mucho que intentemos sacar lo que tiran, si esta persona al día siguiente vuelve a tirar, volverá a estar sucio, que es lo que pasa, Muchas veces se limpia y al día siguiente vuelven a tirar las bolsas de basura en el mismo sitio.
Molt bé. Gràcies, senyor Duart, perquè entenc que aquesta pregunta anava per nosaltres dos. També pot parlar en català, perquè crec que la senyora Lores m'entén perfectament.
Sí. Bueno, jo sé parlar castellà, també. A mi no m'importa parlar castellà.
Sobre el tema de les botigues, que és un tema que, evidentment, coneixem perfectament, sobretot, el senyor Jaume Monasterio i el senyor Josep Maria Martínez coneixen perfectament, no els hi cal cap foto, perquè han anat moltes vegades allà. I és veritat, hi ha una problemàtica allà greu, està en vies de solució, però sí, hi ha una problemàtica greu i que ens preocupa moltíssim, i em consta que els dos regidors han estat moltíssim a sobre. Per tant, els dos podeu explicar molt la situació que es dona en aquell punt del carrer Aramprunyà de les botigues. Senyor Monasterio, després, si de cas, també el senyor Martínez pot afegir la seva, perquè també ho coneix molt bé, i després, senyor Martínez, si de cas, parla de les actuacions de la policia en el Tom Manta. I després hi ha més paraules, Endavant, senyor Monasterio.
Moltes gràcies, alcaldessa. Sí, el tema de cova fumada a Aramprunyà és un tema recurrent. I no és que hi hagi un abocador, sinó que nosaltres contínuament l'estem buidant i contínuament s'hi tornen a fer deposicions allà. Allà tenim un conflicte amb els veïns, que no acabem de trobar quina és la solució millor per tots, perquè hi ha un problema d'aparcaments indeguts sobre la vorera, un conflicte per poder passar els camions... Ve una mica lligat també amb el que vostè comentava, que volien unes pilones en alguna zona perquè no es pugui tombar, però és que al final els camions acaben tombant allà perquè no poden passar per culpa dels cotxes mal aparcats. És un punt conflictiu. També hem de recordar que aquesta zona, Cova Fumada, Aramprunyà, és la que estarà afectada per les obres que es fan ara de reestructuració de voreres, soterrament de línies i tal. O sigui, tota aquella zona estarà en obres en breu, està a punt de licitar-se ja. O sigui, això també ens farà que canviï tot aquest tros. I amb el tema dels abocaments, tant el senyor Martínez com jo hi estem treballant a sobre i estem buscant quina és la millor solució. Tenim tres propostes diferents, però bueno, els veïns tampoc acaben d'estar massa d'acord amb cap de les tres i bueno, estem buscant a veure quina és la millor solució. Amb el tema de Pinsbens ja li he contestat al meu company i sí, nosaltres encantats de la vida ja vam posar precisament aquests arbrats perquè allò fos una zona verda. I el tema de Campell, de la vorera de Dalmases amb Mura, no sé exactament a quin tros es refereix, jo demà mateix ho aniré a mirar, perquè es va fer una intervenció en algun punt que estava més afectat, mirarem a veure quin és el punt aquest que té més problemàtica i si s'ha de fer una intervenció es farà. N'estem fent moltes a diferents llocs i és veritat, ens en falten moltes encara. I amb el tema de bus, jo crec que tenim un problema de gent del senyor Tendero i jo, perquè a finals de juliol ens vam intercanviar una sèrie de correus perquè el problema que hi havia amb la licitació del bus és que no està informatitzada i s'ha de veure en paper. I la veritat és que són tres tomos així de grossos i era molt farragós, o sigui, no es podia digitalitzar. I vam quedar que passaria vostè per serveis urbans i la veuríem directa. I vam estar buscant unes dates just a finals de juliol i no vam acabar de coordinar l'agenda. Ara estava repassant el correu i vam quedar, bueno, al setembre ens tornem a veure. I jo crec que ni el senyor Tendero ni jo hem fet cap pas per tornar-nos a trobar i no ens hem trobat. Jo estic obert que el dia que vulgui ens assentem allà, busquem un moment que els tècnics puguin estar amb ell i posem la licitació damunt de la taula i que se la miri sense cap problema. Però més que res perquè ja li dic, no està digitalitzada i són plecs tècnics molt, molt complexes. Vull dir que l'emplaço que demà mateix ens intercanviem correus i busquem la data de l'agenda.
Moltes gràcies. Sí. Primer passo la paraula al senyor Guillem Escolà perquè és més curt i el senyor Martínez té més coses. El senyor Guillem Escolà sobre el mercat. Què passa amb els mercats? Per què uns els he dit que no i amb els altres que sí? Endavant, senyor Escolà.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. En referència als mercats, diferenciar el que és una fira comercial d'un mercat no sedentari. Quan va sortir el decret de la Generalitat que restringia certes activitats, especificava clarament que els mercats no sedentari podien operar a un 30% i com a mercat no sedentari tenim els mercats el mercat del dissabte i el mercat del dijous. I el que eren fires comercials, en aquell moment ens va afectar la fira d'artesania i regals que tenim al passeig, més en aquell moment eren els últims dies de la fira que hi havia del Festival de Cinema. I en consultat amb Procicat ens van advertir que aquelles fires tenien que retirar-se, que no estaven permeses, i si els mercats no sedentaris, que són els que han continuat. Ara ha vingut una nova resolució, la 2983 del 21 de novembre, en la qual continuen les fires comerciants suspeses i els mercats no sedentaris, que es poden operar un 30%, però han incorporat una coletilla de mercats no sedentaris i fires mercat. Llavors, ara tenim una consulta feta al Procicat, a veure si al final aquesta fira d'artesania i regals ara ja es podria obrir. Estem a l'espera aquesta mateixa setmana que ens responguin i poder, llavors, si ens ho permeten, que puguin una altra vegada posar-se la fira d'artesania al passeig.
Gràcies, senyor Escolà. Senyor Martínez, per respondre, tema residus botigues i també el tema de la policia amb el Tom Manta.
Gràcies, senyora alcaldessa. Respecte al tema dels residus de Garraf 2, no solament vinc sovint, sinó que estic visquent aquí i ho veig cada dia. A part de tot el que ha comentat amb el regidor Jaume Monasterio, hi ha un problema molt greu i és que venen furgonetes i camions de fora, de Gavà, de Castelldefels, de Viladecans, a llançar, perquè sempre ha sigut durant molts anys, un lloc on no hi havia ningú, no hi havia control, venien a llançar poda, runa, bueno, de tot, absolutament de tot. Afortunadament, estem canviant aquesta dinàmica, no la podem canviar d'un dia per l'altre, però l'estem canviant i hi ha mesures que es prendran ara recentment també i penso que amb aquestes mesures encara millorarà, Però, bueno, sí, és veritat. És veritat el que passa. En relació al tema que comenta que es permet la venda del Top Manta, bueno, jo respecto la seva opinió, però no la comparteixo. No la comparteixo perquè, de fet, s'estan fent accions, s'estan fent dispositius justament per intentar... podríem dir eliminar, el que passa és que no s'eliminarà, serà difícil, però sí intentar reduir aquest aspecte i tant des de la vessant de la policia com de la vessant social. I estem treballant en tots dos. Fa una setmana justament s'ha fet un dispositiu especial en el que col·labora també amb Mossos i la veritat amb èxit, perquè vam veure que no vam deixar arribar el Top Manta fins al passeig. Però, bueno, s'està treballant també. S'està treballant i hi ha una feina important que s'estan fent. Repeteixo, des de la vessant policial com des de la vessant social.
Moltes gràcies. Només afegir que la policia, és cert, tal com diu el regidor Martínez, és que ha insistit més perquè precisament ara els caps de setmana hi ha la prohibició de la gent que no és del municipi poder estar aquí. Llavors, per això en aquest tema doncs, ha estat fent una actuació la policia. S'havia deixat alguna pregunta, senyora Lores? No, tens el... Està el mute, ara, no?
Ara.
Vinga.
Jaume Monasterio és... que ya sé que no está digitalizado y que lleva tiempo, hay que ir a verlo, pero simplemente pedimos que nos diga la fecha de fin de la licitación. Que creo que para eso no tenemos que ir a verlo. Eso le hemos preguntado varias veces.
¿Puedo contestar, alcaldesa?
Sí, señor Monasterio.
Doncs ja els hi passaré per escrit, ara de memòria no la sé, però l'últim dia que vaig parlar amb el senyor Tendero, ell em va demanar que volia veure tots els plecs i tal, i no tinc cap problema, però si l'únic que volen és la data final de licitació o del contracte, els hi faig arribar i sense cap problema.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Lores?
Solo, la última. Sí, Monasterio, queremos ver todo, pero aparte también está
preguntando. Ha quedat clar.
¿Vale? Gràcies.
Tot el document i, a més, dir-los la data de finalització del contracte. Molt bé. Doncs passem al grup de Nou Horitzó. Endavant, senyor Rubí.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, fer-li una apreciació personal, no? Després d'anunciar que no repetirà el Parlament de Catalunya, senyora alcaldessa, doncs, bueno, és una llàstima que no tinguem, no? En principi, una parlamentària, perquè ho va anunciar per les xarxes socials, i penso que sí que es li agrairà molt que dediqui més temps al seu poble, que pugui dedicar molt més temps del que l'he dedicat fins ara, sobretot, i que tot és un procés que s'ha de portar i ja està. I simplement pues, que jo la felicitar-la, jo penso que podrà dedicar més temps i això. I m'imagino que ha de ser un cop dur el tema del Parlament, però bueno, és una decisió que ha pres vostè i és molt respectable. I jo penso que Sitges sortirà guanyant de tenir-la vostè, l'alcaldessa de Sitges, i que pugui dedicar moltes més hores sobretot al nostre poble, no? Bàsicament, entrava en això i ara, si m'ho permet, faré les preguntes. Tinc diverses. Una ja les ha dit els companys de Junts, que era el tema de la connotació. L'altra, dels companys de Ciutadans, que era el tema del vinyet. Jo afegiria amb el tema del vinyet també el tema de les marques vials, també de senyalització vial, sobretot a l'avinguda del vinyet i els carrers adjacents que baixen a mar. Després, un agraïment a la policia local. No puc dir explicar més, el senyor José María Martínez ho sap, i bueno, penso que és un tema que no podem fer-ho públic i penso que bueno, també és de rebut que a vegades els partits de l'oposició, conjuntament amb bona proposició d'algun equip, d'algun partit de govern, pues, posem fil a l'agulla en temes molt delicats i penso que estan en la bona via i des d'aquí pues, penso que era just donar-li pues, l'agraïment a la policia local. També el tema de la neteja no entraré a aquest ple amb el tema de la neteja perquè veig que tot és estupendo, però sí el tema del mirador de la Llevantina, sobretot el millorar l'entorn, tema de grafitis, que està allò que fa pena. També li volia a senyora alcaldessa que li fes un agraïment també a les companys de l'alcaldia, de la secretaria, amb la paciència que tenen, sobretot amb un servidor, que han tingut molta. I també el tema, el carrer Sínia Morera, entre Sínia Morera i el carrer Salvador Olivella, vale, hi ha un pas que hi ha com, vale, que es comuniquen els dos carrers. I allà hi ha uns edificis, vale, que pots passar per sota, que accedeixes a una plaça interna, vale, diguéssim, d'ús també municipal allà. Molts veïns han fet, per línia verda, han fet molts requeriments de que allò era com un passadís que està plena de grafitis i allò dona una imatge de, con todos los respetos, de parece aquello, ¿vale? Un barrio... I clar, i no sé, jo sé que és un edifici privat, ¿vale? Però és un pas, un dret de pas que té la gent i penso que aquí, des de la regidoria de Via Pública, pues, els emplaço que poguessin fer una actuació, sobretot, d'eliminació de grafitis, perquè és una cosa que això històricament s'havia fet amb el seu dia i penso que no estaria malament pues, mirar de fer-li una neteja, sobretot per la imatge, pels veïns i per no degradar més l'entorn. I també vaig a revisar les entrades per registre perquè vaig fer una consulta a secretaria referent a un delicte mediambiental. Veig que no vull afirmar que no m'han respost, però bueno, m'agradaria comentar-lo aquí. No, per tema de privacitat no diré com està el tema de l'anunci del medi ambient, però sí que veig que si no me n'en surto perquè he intentat buscar-ho i no li he trobat la resposta, tot, que tot el que vaig demanar en temps i forma m'han respost durant aquesta setmana, veig que em falta una pregunta molt en concret que vaig fer per via telemàtica. Aleshores, no ho diré públic, però sí que segurament demà tornaré a demanar aquest pre, que és un tema d'una informació sobre un delicte mediambiental. I penso, senyora alcaldessa, que ja està. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Afegeixo que qualsevol pregunta que faci, tot i que normalment també després em posi en còpia a mi com a alcaldessa, tot i que normalment secretari o policia després ja ells també ho reenvien, però perquè així ens estaríem al cas, perquè això, per exemple, a mi no em sona, no sé si m'havia posat en còpia o no. No, però jo, està bé que em posin còpia com a alcaldessa.
Jo ho entrego per l'OAC, mitjançant telemàticament, entro les instàncies. Entonces, clar, jo no sé si sempre vaig dirigit al secretari,
i es coneix. No, jo deia en algun cas que he vist algun correu, està bé que posi també en còpia l'alcaldessa, perquè així ens està al cas de...
Perfecte.
Bueno, quan ells contesten, si no. No sé si ha quedat alguna pregunta exacta. Jo m'he apuntat com a pregunta. Senyalització dels vials del vial. És pregunta o...?
És un prec, senyora alcaldessa. És un prec.
És un prec. Sí,
perquè segueixo, diguéssim, la línia de Ciutadans, que clar, això d'anar al darrere pues ja no ho pregunta, però afegir el que ha comentat la senyora Lores i també afegir el tema de la senyalització vial, també.
Va, és el mirador de la Llevantina i el carreró aquest de Sínia Morera, Salvador Olivella, que entenc que...
Correcte, correcte.
Que ho tinguin en compte, no? Entenc que no t'ha respondre, eh?
És un pas públic cap a una plaça interior que també, de fet, és pública i, clar, i sí que és veritat que l'edifici, podríem dir, i assegurem que és privat, però, clar, entenem que allò, ostres, podria... És un tema d'imatge, perquè antigament s'havia fet durant molts anys i els veïns li agrairan, senyora alcaldessa.
Molt bé. Si ni cap regidor vol comentar res, doncs passem al grup de Comuns vers Sitges. Endavant, senyora Gasulla.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, farem diferents preguntes. La primera va adreçada al regidor de Territori, Eduard Terrado. Voldríem saber quants projectes, modificacions, etcètera, han estat rebutjades, aturades en el darrer any per la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès. I per quins motius? Ens agradaria que ens ho fes arribar. En segon lloc, ens agradaria saber, i aquí ens adreçaríem, suposo que tant amb el regidor escolar com el regidor Monasterio, quines són les despeses finals que hi haurà de l'enllumenat al carrer per Nadal. Ho dic perquè ens preocupa, ja vam manifestar al ple del 2019, més o menys per aquestes alçades, a la despesa que es fa amb el que per nosaltres considerem en alguns casos contaminació lumínica, que ho és tot, no només al camp de rugby. També els farem un prec perquè ens hem trobat en una situació bastant sorprenent. L'Ajuntament, o des de l'Ajuntament, s'estan a vegades, i tenim la prova que és així, enviant mails genèrics del tipus on s'han de relacionar tot un seguit d'adreces, amb qui s'envia aquesta informació. El que passa és que surten totes les adreces, totes les adreces. És a dir, ens hem trobat amb un correu genèric on surten totes les adreces particulars fins a 200 adreces privades. Volem recordar que això és un delicte contra la protecció de dades perquè són dades particulars. Fins a 20 es poden publicar, ho sabem, però 200 adreces privades en un mateix correu, pensem que és urgent que no es torni a repetir i sí que creiem que també és urgent que es faci formació de personal sobre el tema de protecció de dades. Això és un prec, Val? Després també ens adrecem al senyor Monasterio. Segueixen talant arbres. Nosaltres pensem que, sense previ avís, i creiem que és importantíssim que ens informin. I ens agradaria saber quins són els plans de tala d'arbres que tenen abans, no després de fer la tala. I fem aquest prec, qualsevol tala prevista, ens agradaria estar informats i saber quins són els criteris aplicats abans, no després. Després, en referència, ens arriba a la pista coneguda com la pista del Carrefour, que és un espai esportiu obert que pertany, diguéssim, a la zona de Cases Noves i els Molins. Ens arriba que està molt i molt deteriorada, sobretot el tema de les branques dels arbres. Ja no parlo només del tema de la neteja, sinó parlo de les branques dels arbres que entren fins i tot dins de la pista i que poden ser fins i tot perillosos. Creiem que cal un manteniment urgent. Ja ho vam denunciar fa mesos en el ple i continuen igual. És una pista de barri, compleix una funció molt important. És cert que l'actitud individual i cívica és necessària, però realment la pista està molt deteriorada i, com he dit, concretament amb aquest aspecte, amb altres, però aquest és el que avui li presentem, senyor Monasterio. També ens agradaria saber quines obres estan fent dins dels jardins del Terramar. Hi ha tubs, canonades, no sabem exactament de què es tracta. També, ens ha arribat avui que vam fer també aquest prec, que ja fa uns quants plens, jo diria que fa mesos, respecte al manteniment de la zona, diguéssim, anexa a l'escola Miquel Utrillo, que és una zona on hi ha tot un seguit de canonades i de tubs que no sabem exactament si es fan servir o no pel rec de la zona vegetal, i el que estan provocant són caigudes perquè estan molt malmesos. Pensem que s'han de treure. Estan provocant caigudes sobretot entre la canalla, que afortunadament no han provocat cap accident amb conseqüències greus, però creiem que o bé s'han de treure o bé s'han de soterrar d'alguna manera. I per últim, ens agradaria saber quants consellers d'Esquerra Republicana queden per visitar Sitges abans de les eleccions. Jo diria que molts ja no, però ens agradaria saber quines intencions tenen al respecte. Moltes gràcies, molt amables.
Moltes gràcies. A veure, entenc que, si he pres nota bé, li contestarem per escrit el tema de quants projectes s'han rebutjat des de la CETUP, perquè entenc que això ara no es pot contestar, no, del senyor Terrado?
O sí? Bueno, sí, clar, si hem de ser exactes i dir-li tots, jo crec que hi ha 5 o 6, li puc anar dient ara, però prefereixo contestar-li
per escrit. Contestarem per escrit i també es contestarà per escrit el tema de les despeses de l'enllumenat, perquè al final el que sigui, no? Per part del senyor Escolà i el senyor Monasterio. Les obres de la zona de Terramar, que si les vol explicar, senyor Monasterio, les estan fent?
Sí, de fet no són obres en els jardins de Terramar. Això és l'obra de la rehabilitació del col·lector que passa pel carrer Josep Carbonell i Gené. Aquest col·lector estava en molt mal estat i és el col·lector que uneix aquest punt de Carbonell i Gené amb la Misària, amb l'estació de bombeig. Travessa pel mig dels jardins de Terramar, ve a travessar per on està, com si diguéssim, l'entrada principal, just abans de les bases, passa just per aquella zona d'allà. És per substituir el col·lector que ja hi havia. El que passa que hem de tenir una mica la idea de les dimensions. Són rases que fan 3 metres de fondària per 2 d'amplada. O sigui, és una intervenció molt potent, però és que aquest col·lector estava molt, molt malament. I aquí també aprofito perquè un dels punts que toca és el carrer Josep Vicenç Foix, que és el que està, com si diguéssim, al lateral de l'hotel Terramar, que estava en molt mal estat i que aprofitant que es fa el canvi de col·lector es refarà tot l'asfalt i tota la zona aquella nova. I és aquesta l'obra que s'està fent. Es va bastant avançat ja i, de fet, des del primer punt ja s'ha començat a tapar. Ja estem entrant a la zona de Jardins de Terramar. Aprofito i segueixo amb els altres temes que tinc jo. Gràcies, alcaldessa. Sí. A veure, a la pista de les Cases Noves, sí, som molt conscients, no són les branques, és la tanca sencera que es va vèncer, perquè això va ser en un moment del temporal Glòria, ho tenim pendent de poder refer tota aquesta tanca nova. El que passa que volíem fer una intervenció una miqueta més potent, perquè només refent aquesta tanca considerem que la pista necessita unes quantes millores més i no trobem el moment per posar-nos-hi, però té tota la raó, aquesta pista està molt malmesa i la veritat és que s'utilitza molt. També és veritat que en aquests moments de pandèmia doncs moltes vegades l'hem de tenir tancada amb les últimes normatives del Procicat, però sí, és un dels punts que tenim pendents de regenerar. En el tema del lateral de l'Utrillo, jo no sé ben bé a quin tros es refereix, hi ha una part que és responsabilitat de la piscina i una part que és responsabilitat municipal. Aquests dies hem fet unes intervencions perquè també hem obert una porta lateral per sol·licitud de l'escola i hem regenerat tota una zona de matolls que tenim allà i tal, i s'estan fent unes millores aquí. No sé ara exactament a quins tubs...
L'hi acabo d'enviar, senyor Monasterio. Vale, l'hi acabo d'enviar.
Ara ens ho mirarem. I suposo que són els tubs antics del REC que s'estan canviant ara en aquests moments. També aquella zona hem fet un parell d'intervencions, ara també estem posant unes senyals perquè hi ha molta gent que va passejar el gos quan ara tenim el pipicant enorme a baix. Estem intentant posar ordre en aquesta zona que, per sort, cada vegada està més utilitzada per les famílies i la veritat és que al sortir de les escoles és un goig veure el volum de nanos que hi ha per allà. I en quant al tema de les tales d'arbres, és que no tenim un programa de tala d'arbres. Quan s'ha de fer una intervenció, es fa. Normalment, si es tala un arbre, és o perquè està mort, o perquè és perillós, perquè pot caure, o perquè pot donar problemes, però no, normalment no hi ha un programa de tala d'arbres perquè no talem arbres. Si vol, intentarem que cada vegada que hagin de treure un arbre això, comunicar-ho, però també hi faré una cosa, aprofitant, li enviaré el pla de replantat d'arbres, perquè no em pregunta mai. Ja sé que aquest no ven tant, no? Però li passaré perquè ara fa uns dies algú del seu partit es queixava de que dèiem que plantàvem arbres a Can Robert i que no era veritat, que era de la Junta de Conservació. No és veritat, la plantada d'arbres era municipal i li puc assegurar perquè he signat les factures. Aquell tros ja està recepcionat, el que no està recepcionat és l'altra banda de la vorera, però aquest sí que ja està. O sigui que mirarem de fer-la avís quan hagin de treure algun arbre, però també li farem avís de quan fem el replantat, que així podrà veure que en fem moltes de coses d'aquestes. I em sembla que no hi havia cap més punt ja meu.
No. Volia passar la paraula al senyor Guillem Escolà en referència a lo dels correus electrònics, que sembla que té alguna resposta. Endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Comentar-li a la senyora Gasulla que efectivament el passat divendres es va enviar un correu, va ser un error puntual. S'envien molts correus notificant i concretament era un correu que s'enviava des de serveis d'empresa d'un tema del Festival Next, del concurs de talent jove, i es van equivocar i en lloc d'anar per còpia oculta, que és la normalitat, es va posar en còpia i es van visualitzar, ho van detectar ràpidament i ja està revisat i puntualitzat que sempre es posi en còpia oculta. Sí que és una acció una mica manual i va ser una equivocació puntual.
No, perdó, senyor Escolà, no és l'únic correu que hem vist sobre això. S'ha creu,
S'ha
passat amb un altre.
Esbrinarem perquè, evidentment, això no pot passar. I penso que estaven totes contestades. Sobre el... què faltava? Perdó.
Faltava seria saber si tenen previst un programa de visites de més consellers.
Sí. No, en principi no, ja ens agradaria, ens agrada molt que vinguin consellers, pensem que és força interessant. A mi em consta, això potser ho podran dir millor els consellers comarcals, que en breu vindrà la consellera de Cultura a visitar el Garraf, vull dir, ve pel Consell Comarcal, ja ens agradaria també que es passés per Sitges, però en principi, d'aquí a final d'any, només endavant segur que vindrà algun altre, però d'aquí a final d'any no tenim previst cap més.
Vindrà alcaldessa a Sitges, no pateixi.
Perdó?
I vindrà a Sitges també.
Jo és que sé que ve pel Consell Comarcal i ve pel Garraf, però encara no seria exactament. Doncs perfecte, estarem encantats de la vida que vingui. Doncs fins aquí, acabem el ple. Només dir per acabar que ens n'alegrem tots i totes, seguríssim, molt, de que tornin a obrir bars i restaurants. Estem molt contents, però demanem, això sí, a tothom molta precaució, molta responsabilitat, seguir de peus a terra. Però això sí, no? en els nostres comerços locals, els nostres bars, restaurants, que en gaudim i que ens n'alegrem que sortim d'aquest moment tan difícil, però amb molta responsabilitat i amb molta cap, perquè després no ens tinguem que empenedir de les coses. Així que moltes gràcies a tots i a totes i deixem aquí. Fins la propera. Moltes gràcies.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu, bona tarda a tothom.
Adéu, bona nit.